Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de poc sol, però gens de fred, elevada humitat, núvols i ambient càlid per l'època de l'any durant aquesta setmana.
Molt bon dia, us saludem des del supermatí. Avui és dilluns, és 17 d'octubre i com ens comentava el nostre company meteorològic Albert Aparicio, poc sol, però molta calor encara. Temperatures de 18 graus al sud del Baix Empordà, cap a Castell d'Aro, a Palamós ara mateix 17 graus, 17 també a la Bisbal d'Empordà i en definitiva temperatures que s'aniran enfilant pràcticament als 30 graus, és a dir, que tindrem una tercera setmana d'octubre anormalment càlida. Vinga, som-hi, comencem amb els titulars més destacats d'aquest cap de setmana. Creixen les incògnites davant l'infart fulminant d'Albert Solà, Maria.
La nit del 8 d'octubre, a les 9:59, Albert Solà es desplomava sobtadament en un bar de la seva localitat, a la Bisbal d'Empordà. Això va succeir pocs dies abans de la seva aparició al programa de Telecinco, Quién es mi padre, que es va emetre dissabte al documental on explicava la seva possible connexió amb el rei emèrit.
Doncs seguirem, ampliarem aquesta informació perquè se n'està parlant molt d'aquest infart fulminant d'Albert Solà. Comença el període de votació per escollir els pressupostos participatius a Calonge, Maria.
Enguany s'han escollit 154 idees presentades per la ciutadania, un 33% més respecte a les 116 de l'edició anterior. Els pressupostos participatius destinaran fins a 125.000 euros al projecte guanyador.
I el Consell Comarcal facilita 60 contractes subvencionats a empreses del Baix Empordà amb el programa 30 Plus, Eugènia.
Un total de 42 empreses seran subvencionades amb 1.125 euros al mes per una jornada completa o la part proporcional en cas de jornada parcial fins a un màxim de 9 mesos.
Anem cap a Palafrugell perquè allà el seu regidor de mobilitat, Pau Lladó, reconeix que moure's en cotxe per Palafrugell és complicat. Ferran Castelló.
Afegeix en declaracions a Ràdio Palafrugell que s'ha apostat pels viatges a peu i en bicicleta. També fa balanç d'aquesta legislatura.
I no ens movem de Palafrugell perquè el Partit Socialista demana que els impostos municipals del 2023 estiguin marcats per la contenció i la prudència. Carles Martínez.
Vol que es busquin fórmules per evitar pujar-los, per facilitar l'activitat econòmica i no castigar les famílies. En una nota de premsa, Juli Fernández explica que el proper ple municipal s'ha d'aprovar la proposta d'ordenances fiscals per l'any que ve, que considera que han de ser excepcionals atesa la situació econòmica també excepcional.
Miquel Granados rep una medalla d'honor en el Dia de la Protecció Civil, Maria.
D'entre les 49 mencions a la contribució per la gestió d'emergències, s'han atorgat dues de les 5 medalles d'honor a gironins. A Granados se li reconeix l'organització de les jornades dinàmiques en emergències del 2017 al 2021.
I seguim, Maria, perquè fa uns dies es va presentar la ruta d'immersions ecoguiades de la Costa Brava.
Aquesta és una manera de descobrir els valors naturals subaquàtics de la nostra zona i aprendre a conservar-los. Per entendre una mica més sobre aquest projecte i presentar aquestes rutes, ens ha visitat al supermatí una de les coordinadores d'aquest projecte, Teresa Marquès.
I anem baixant cap al sud de la Costa Brava perquè el Cercle Artístic de Palamós celebra el seu 40è aniversari amb diverses activitats, Eugènia.
Sí, s'ha previst organitzar diverses activitats que tenen com a eix comú la realització de propostes artístiques gratuïtes i obertes a tothom per acostar-se a la ciutadania.
I atenció, es busquen figurants, maquilladors i actors per un passatge del terror a Palamós, Eugènia.
El dia de l'experiència, que es titula La maledicció de les bruixes, serà el 30 d'octubre, de 8 del vespre a 11 de la nit, al carrer Aiguamoix de Sant Joan.
I pel que fa als esports, primer triomf del Palamós 2-0, que abandona la cua, Sergi.
El Degà comença la recuperació després de les dues derrotes en les dues primeres jornades. Fins ara, el Palamós era l'únic equip del seu grup que no tenia cap punt i gràcies a la victòria davant del Mollet per 2-0, deixa de ser el cué.
I victòria també important del Calonge a la segona catalana.
L'equip calongí es va desfer del Blanes per 2-0 i d'aquesta manera ja suma 10 punts i comparteix posicions capdavanteres a segona catalana amb el quart i el Calaguidó.
I sense deixar el futbol, el Girona salva un punt en el temps de descompte, Sergi.
Els gironins van poder esgarrapar un empat davant del Cádiz gràcies a un gol d'Estuani en el temps d'afegit.
I ara canviem d'esport i parlem de bàsquet. Primera derrota del Sol gironès Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els de Carles Rofes van lluitar fins a l'últim segon, però van acabar perdent a la pista del Girona B per 77-75.
I també males notícies des de Girona, nova derrota del Bàsquet Girona.
Els d'Aito ja acumulen 4 partits perduts i la situació comença a ser preocupant. L'Unicaja va aprofitar els dubtes dels gironins i es va imposar per 59-73 en el partit disputat a Fontejau.
L'Uni Girona guanya a l'Encino amb solvència.
Les gironines es van imposar al conjunt gallec per un clar 75-54 i sumen la segona victòria a la Lliga Femenina Endesa.
I acabant els titulars, en tennis, derrota de Paula Badosa a la segona ronda del torneig de San Diego.
Amb aquesta derrota, Badosa baixa fins a la novena posició del rànquing mundial i es complica molt poder disputar el Masters, on competiran les 8 millors jugadores de la temporada.
8 i 6 minuts. Tot seguit anem a conèixer la previsió del temps amb l'Albert Aparicio. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Hem tingut un cap de setmana més aviat càlid. Aquestes elevades temperatures es mantindran durant tota aquesta setmana?
Doncs sí, després d'un cap de setmana càlid, fins i tot enregistrant una nit de dissabte a diumenge tropical, sense baixar de 20 graus en punts de la costa baix empordanesa, com van ser els casos de l'Estartit i Palafrugell. Encarem, doncs, una nova setmana amb una temperatura elevada per l'època de l'any, en la que ens trobem aquest dilluns amb cel força tapat, vent entre fluix i moderat de component sud, i un ambient humit que fins i tot farà que tinguem una sensació de certa xafogor. La temperatura mínima s'ha situat entre els 16 i 19 graus i la màxima arribarà fins als 26 graus. Entre mig matí i mig dia es pot produir fins i tot alguna petita precipitació. Poca cosa, i en cas de donar-se, amb la pols aplicant en suspensió que tenim, seria en forma de pluja de fang i embrutiria el terra, res més. També es poden repetir tant avui com demà les boires o boirines de primera i darrera hora del dia, reduint localment la visibilitat. Demà, jornada amb pocs canvis, cel amb forces núvols i temperatura que seguirà anòmalament elevada bona part d'aquesta setmana.
Moltes gràcies, Albert. Ara és moment de conèixer el comentari d'opinió d'Isabel Gàmez.
Si algú li hagués dit a l'Amadeu García Margalef, pescador, i a la seva dona, peixatera, que el viatge que van fer des de l'Ametlla de Mar a Tarragona fins a Palamós continuaria en el dia d'avui i que els seus fills continuarien la seva travessia al costat del mar, a la mar, i servint els millors productes de proximitat de la zona, segurament, a part de sentir-se orgullosos de la seva feina, donarien per bons tots els seus esforços i que el seu viatge, que va començar ja abans de partir de Tarragona, va ser la decisió més encertada. De família de pescadors, la seva primera aventura van ser les parades de peix, i els seus fills, el Jordi, el Mario i l'Amadeu, van estar al costat amb Peixos Mario, i van ser els primers que van tenir una peixateria dins d'un centre comercial als anys 90. Després van venir els restaurants, la Caleta Blava, marisqueria, primer dirigida pel pare Amadeu i després pel seu fill Mario al 94, i que l'Amadeu, pel fill, l'Amadeu, al 97, que va començar com un bar. Tots dos a Port Marina de Palamós, combinant la pesca amb el servei de qualitat. El Jordi va continuar amb Peixos Mario. Però mentre la Caleta Blava va tancar les seves portes, que l'Amadeu va obrir de noves. Els arrossos, el peix i la bona cuina es van introduir en el negoci familiar amb una forta expansió. I ja són més de 28 anys, que aquest restaurant és més que un restaurant. El seu secret? Un equip unit i que treballa per donar el millor de si mateix. Al front de l'equip, l'Amadeu. A la cuina, sota les ordres de l'André, que va començar als 17 anys, la Mirsa, la planxa, i el Marcelino. I a la sala, el Carlos, el Gustavo, el Mario, i fa uns anys, el Michael al front del servei de pizzeria. Un servei únic que ofereix les millors pizzas amb els ingredients d'un mar al que estimen i els estima. Un bocí de mar que no es podeu perdre de gustar a Cal Amadeu.
Dilluns a divendres, de 8 a 9.
Doncs seguim aquí al Supermatí quan són les 8:10 i ara podríem posar la cançó del dia, una cançó del dia que sonés com aquesta, per exemple. Us sonarà a tots. I és que vaig ser un dels privilegiats que van al concert al Palau Sant Jordi d'Antoni Afon. Deien que era l'últim concert, no ho sabrem mai, però ens ho vam passar molt i molt bé. Anem a gaudir i a començar amb alegria aquest dilluns.
Hora baixa, vermell i calent, massala i merengada sa pell, espanyassellat i una pluja suau de pols estel·lar. Tau et sol de sora baixa i plàcidament sa gent s'adunça i omple els carrers. Tau et sol de sora baixa dins el meu cor, m'estima i jo estim tothom. Falla sa corrent, ses fireres no vendran cacauets. I alegria, ses feies deixaven de riure i es dia s'acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins la meva vida. I alegria, tau et sol de sora baixa dins l'horitzó, marrissades avions. Tau et sol de sora baixa, vermell i talent, massala i merengada sa pell. Els municipals, és evident, fan apartar bé sa gent. I alegria, ses feies deixaven de riure i els dies s'acaben i els fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria, ses òrbites en sincronia, i els ovnis s'apinyen i deixen un cràter per sempre dins sa meva vida. I acaben i es fars il·luminen ses gòndoles entre ses tasses. I alegria.
Alegria aquest dilluns. I abans de començar amb l'actualitat del Baix Empordà, entren trepitjant fort i amb nou disc el trio musical de punk de la Bisbal d'Empordà, Fetus, per presentar el seu nou àlbum, La Serra dels Perduts. Ens visita avui al Supermatí un dels seus integrants, l'Adrià Cortadellas. Bon dia, senyor Cortadellas, senyor Adrià Cortadellas, com estàs?
Hola, bon dia, com esteu? Molt bé, molt bé.
Comencem amb força el dilluns, venim d'Antoni Afon, alegria, aquest concert del Palau Sant Jordi que ara comentàvem, però no us quedeu enrere perquè ara estem escoltant La Cega, una de les cançons del vostre nou disc. En què us heu inspirat amb la creació d'aquest últim disc que heu tret?
Bé, veníem una mica del Sota Cavall i Rei, on havíem versionat així unes quantes cançons així de bueno, 11 cançons de Jaume Arnella, sí, que havien passat pel nostre sedàs, i no ho sé, crec que això havia deixat com una mica de pòsit, i hem seguit una mica en la línia de romansos i cançons així una mica de taverna, i sí, pel nostre sedàs, és a dir, hem seguit musicant històries, llegendes i coses així, i també alhora ho hem instrumentat una mica amb acordions, sacs de genecs, whistles, ja, i bé, anem fent, anem provant coses, tu.
Sí, és el que t'anava a comentar en consonància, no?, amb el disc del Sota Cavall i Rei. Sembla que seguiu explorant aquestes històries populars. Després parlarem de l'Isabel Cinc Hores, no?, parlarem de temes com aquest, però quins temes podem destacar dins del disc? Històries que diguis, ostres, doncs mira, realment jo volia que la població, ja no et diré de a nivell estatal, però potser la població empordanesa els ha de conèixer, els ha de saber.
Sí, és una mica... clar, a veure, tot això va començar aquest disc una mica en confinament, saps allò que llegies moltes coses i que... Uh-huh. I les cançons van acabar sent una mica això de musicar històries d'històries, llegendes. Sí, és a dir, per posar un exemple, aquesta Alexa dels 5 Hores és l'única peça que no és nostra, perquè al final és una tornada popular que va recollir el cantut, que l'hem musicat així, l'hem ficat alguna part instrumental i tot, però sí, però sí, per exemple, aquesta que sonava ara, La Cega, doncs és una poesia de Ramon Masifern que no deixa de ser com un poeta de la Bisbal de principis de segle XX, que es pot dir que és un poeta perdut perquè no es recorda gens, i en el seu moment havia sigut com molt important. Doncs no sé, vam musicar això, llegendes de la zona, com la llegenda, la revolta de Radioses que va passar a Cruïlles, però clar, tampoc, també de, no sé, el rebombori del pa que va passar a Barcelona l'any 1789. Uh-huh. Una mica de tot, i després hi ha coses que no són ni llegendes, vull dir que també tenim cançons normals, Patrulli
ho sabem,
Regitxer de Creixells, que és allò... Bueno, una mica de tot. Ja, realment jo convido a fer-hi una ullada i a llegir les lletres, informar-se, i segur que s'entendran moltes coses.
Ara estem escoltant Isabel Cinc Hores. Pel que entenc jo, Isabel Cinc Hores va ser una de les primeres activistes que vam tenir a la nostra comarca. Ens pots explicar una mica d'on surt la història, per què inclueu dins el disc aquesta cançó?
Bé, no sé ben bé com hi vam anar a parar. Jo crec que em vaig llegir el llibre aquest que es diu Caimó, de Denis Trubel, que va una mica d'això de la vida de Pere Caimó, i hi ha un capítol que passa al foc de la Bisbal, justament, i surt el personatge de l'Isabel Cinc Hores, que ha caminat 8 hores i per arribar a la Bisbal, per socórrer com els ferits de republicans del foc de la Bisbal. I alhora, no sé, després va seguir fent camí, fent la primera sindicalista catalana, i llavors, no sé, de fet li diuen Isabel 8, li diuen Isabel 5 hores, perquè imagina't, en aquell moment ella reivindicava que la jornada laboral infantil.
Sí, sí.
Fos de 5 hores. És a dir, vull dir que sí, eren altres temps, però sí, era una lluitadora incansable, i per això ara encara cada any li fan el memorial, i, uh-huh, i no fa pas massa anys que aquí a la Bisbal hi ha la plaça Isabel. Isabel Vila, hi ha una mica de debat al respecte.
Imagina't com de cardats havien d'estar per celebrar això, no? Una jornada laboral infantil de 5 hores. Personalment, jo vaig descobrir la història de l'Isabel gràcies a vosaltres, és a dir, amb això jo ja us dec un ja us dec un agraïment, és a dir, que a mi m'agrada molt que també la música propera, no, això és opinió totalment personal, però que la música propera, la música de proximitat, m'apropi també històries de proximitat de la nostra comarca, de la nostra província, no, de la nostra zona. Quin és el motiu perquè un grup jove canti romansos, canti cançons populars adaptades al punk? Si és que hi ha un motiu, perquè realment potser és simplement que us surt així, no? Però no sé si estaràs d'acord amb mi, Adrià, que sobta una mica, no? A vegades?
Sí, és que no sé ben bé cap on anem, ni... és per anar tirant, però vull dir que clar, primer, els dos primers discos érem un grup de punk. Per alguns grups potser serem menys punk, per alguns ho serem més, però al final, vull dir, però amb això de l'Arnella, no sé, se'ns va obrir com nous horitzons, noves maneres de fer cançons, tant, tant musicalment com, com líricament, i no ho sé, a mi em va agradar molt, saps, això de cantar el romanço d'en Quico Sabaté, que no té ni tornada, saps, però és com una història lineal i la pots anar explicant, i en aquest disc n'hi ha bastantes, i alhora això, vull dir, al final, no sé, per exemple, el rebombori del Pa, hòstia, uh-huh, una batalla que va passar a Barcelona l'any 1789, una revolta on les dones es van revoltar perquè els hi pujaven el preu del pa, i com que les que feien el pa eren les dones, llavors van ser les que es van amotinar, van animar també molts homes que s'hi van sumar, i milers de persones al final van anar a cremar com el gran forn de pa de Barcelona. Vull dir, és com una història que dius, hi va haver molta repressió, però vaja, van aconseguir coses, i al final pot semblar una història molt llunyana, però per mi són consignes ben vàlides, saps dir? Uh-huh. I no sé, i té un punt més d'això, de que fem que hem fet servir com instruments més d'arrel i tot, doncs, vull dir, no dic que fem música d'arrel, però sí, té un punt de que estem arrelats, i per això parlem de coses de per aquí de la zona i de tot el país, també, perquè vull dir, uh-huh, hi ha altres consignes, però sí, sí.
Totalment. De fet...
Pots optar, però ens agrada, no sé. Agrada.
No, i tant. I el públic segur que també. A banda, ara deies, no?, que heu incorporat nous instruments per aquest disc, pot ser?
Sí, de fet, ara al directe anem a sextet. És a dir, ara som... S'hi ha sumat en Carles Velda, l'acordionista, uh-huh, amb el acordió i Antònic, i després hi ha en Ricard Ros, que també és una figura així molt vinculada a la música d'arrel del país, que és de Sant Mori de Llobregat, i toca el sac de gemecs, gaites i whistles, flautes irlandeses. Aporta una mica un toc irlandès que crec que queda molt bé per la música de taverna i per, uh-huh, per aquest estil, i al final, no sé, ens hem anat animant tot.
Heu tret, Déu-n'hi-do, els àlbums que heu tret fins ara, no? En porteu 4, si no m'he descomptat. Vau treure Sota Cavall i Rei l'any passat, durant el confinament. Per cert, en un concert força, força estrany, el Mundial de la Bisbal, jo mateix hi era, i els cargols de les cadires estaven allò a punt de rebentar, perquè va ser un format molt, molt, molt estrany, que ens hi vam haver d'adaptar, ens ho vam passar molt bé, però escoltar-vos asseguts... A mi particularment se'm va fer molt estrany. Teniu algun altre treball en ment? Ho dic perquè realment porteu aquí una dinàmica molt, molt bona, no? Des del Terra Cuita del 2019, si no m'equivoco, l'epicentre del Fangà, que va ser el disc del debut, 2017.
Sí,
teniu,
sí,
teniu,
porteu un bon ritme. Avui.
Porteu bon ritme, no? Últimament. Teniu més treballs en ment ara mateix?
Home, a veure, té un punt de que hòstia, tenir una banda i tenir-la activa vol dir anar donant senyals de vida. I jo particularment soc bastant... Vull dir que crec molt en el format de disc, no? Més enllà de singles o EPs, no sé. Trobo que amb un disc és com la mira justa, això de 10 cançons, 9, 11, 12, com per explicar coses i que siguin un grup de cançons que tinguin com una mica de coherència i de lògica. Doncs, no ho sé, anem fent, saps? Vull dir que realment ara en aquest disc n'hem descartat unes 5, ja en tenim algunes més, vull dir que, no sé, al final es tracta d'anar fent i aprofitar la inèrcia també i d'això, vull dir que sí, no crec que tardem massa, vull dir, al final. Realment, a veure, hem de dir que ara vam treure un disc l'any passat i n'hem tret un altre aquest, però té un punt que el disc de l'any passat no eren cançons nostres, eren cançons de Jaume Armella adaptades. Vull dir que això també simplifica molt la feina, no? Vull dir que realment jo ja teníem algunes cançons i de cop i volta vam decidir fer això i això ha catapultat una mica el ritme, però en general, a veure, un disc cada 2 anys per mi és un ritme, un bon ritme.
Un bon ritme.
Vull dir que, sí.
Totalment, i entenc que cadascú té els seus projectes a part o les seves responsabilitats laborals a part, que això encara li suma més mèrit, no? El fet d'anar anar traient material constantment.
Sí, 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 a veure, a la banda, diguéssim, a la formació en directe hi ha gent que dedica això professionalment, sí. però el trio base, si tenim, com bé sabràs, ja tenim altres feines, sí, sí. Uh-huh. Però sí, sí, al final bé, és una feina més, arriba un punt que ja no, és una afició, evidentment, però hòstia, també era un punt de professionalitat que tenim molts concerts i anar tirant, vull dir que també és allò... Uh-huh. Ens ho creiem i dediquem el que podem, tu. Sí, sí.
Totalment. Ja acabo, Adrià. On us podrem escoltar properament? Vau presentar el disc, ara no recordo la zona, però sí que era per la zona del Bages, pot ser?
Sí, vam presentar el dia que sortia, de fet, a la Fira Mediterrània de Manresa.
De Manresa, exacte.
Que una cosa que té tot això també és que se'ns han obert com nous circuits i això està molt bé, vull dir, uh-huh. Al final també... Sí. I després vam estar aquest dissabte a Vilanova i la Geltrú. Anem el 31 d'octubre a Vilafranca, el 4 de novembre a Barcelona, l'endemà anem a Tarragona, i per aquí el 16 de desembre a Salt, 18 de desembre a Lleida, i el 23 de desembre ho farem al Mundial, que segurament també tornaran a grinyolar, però bé, no renunciem. És a dir, al final, mira, farem allà el concert perquè és allò...
És a casa. Mira,
també, sí, és a casa, i també... Realment ara, bueno, fem concerts en això que es diu el circuit folk de rock, i ja fem alguns concerts en format on hi ha teatres, així. A veure, la majoria no, però sí, passa mira. També al final... també dona peu a explicar millor les històries, diguéssim, saps? I ara, vull dir que també...
Totalment.
Bueno, ho farem al Mundial, sí.
Totalment.
El primer concert per aquí al Baix Empordà serà el 23 de desembre.
Doncs hi serem. Adrià Cortadellas, moltíssimes gràcies i molta sort per tots els projectes que van sortint. Ens quedem amb el somni barceloní, que és particularment és una de les meves preferides, és a dir, la deixarem aquí sonant. Que tinguis molt bon dia, Adrià.
Genial, moltes gràcies, Oriol. Bon dia a vosaltres.
A tu, adéu-siau. I quan falten 2 minuts per 2:15 del matí d'aquest dilluns 17 d'octubre, volem seguir parlant d'un tema que està portant molta cua al Baix Empordà, més concretament a la Bisbal d'Empordà, que és d'on era Albert Solà, perquè creixen les incògnites davant del seu infart fulminant. La nit del 8 d'octubre, quan faltava 1 minut per les 10 de la nit, Albert Solà es desplomava sobtadament en un bar de la seva localitat, com dèiem, la Bisbal d'Empordà. Això va succeir pocs dies abans de la seva aparició al programa de Telecinco Quién es mi padre, que va emetre el dissabte, per cert, el documental on explicava la seva possible connexió amb el rei emèrit. Ens ho explica la Maria Alzina.
El programa va revelar també imatges exclusives de les últimes hores abans de la mort del monarca. Després de la seva jornada laboral, el restaurant Can Casadellà es dirigia a un bar acompanyat d'un amic. Mitja hora abans, les càmeres del local foren sospitosament girades, evitant així que quedessin registrades les imatges de la seva mort. Serà a les 10:50 quan tornaran a girar la càmera i deixarà veure tota l'escena. La dona del propietari del local afirma que ella ha girat la càmera i que ho feia cada cop que tenia algun conflicte amb el marit. D'altra banda, Antonio Montero, convidat del programa, afirma la complexitat de girar una càmera i, per tant, això fa augmentar la sospita de que hagi pogut estar manipulat. El fet que es tracti d'un presumpte fill bord del rei emèrit, que ha donat una entrevista a la televisió i que anava a anar al plató, fa dubtar de la coincidència de la seva mort. A més, tants veïns com treballadors del local expliquen que es trobava perfectament, sense cap símptoma o malestar. A l'informe preliminar de l'autòpsia hi consta que va morir per un infart agut de miocardi. Els familiars el recorden com una persona impressionant, molt estimat a la Bisbal, que feia favors a qui podia. Entre els vilatans de la Bisbal encara circulen teories i rumors. De moment es quedarà arxivat, però no es descarta que la família demani una segona autòpsia.
Doncs ho seguirem explorant. Fa una mica de tuf, fa una mica de pudoreta, però ja sabem que això a les Espanyes és impensable. Comença el període de votació per escollir els pressupostos participatius a Calonge. Enguany s'han escollit 154 propostes presentades per la ciutadania, un 33% més respecte a les 116 de l'edició anterior. Els pressupostos participatius destinaran fins a 125.000 euros al projecte guanyador, Maria.
El període de votació s'allargarà fins al 31 d'octubre i d'aquí sortiran tres escollits a la fase final. Els pressupostos participatius destinaran fins a 125.000 euros al projecte guanyador. Segons informa el Diari de Girona, aquestes propostes, durant la fase de recollida, s'han validat i agrupat, de manera que en la fase actual es poden triar entre 13 propostes.
I l'execució del programa 30 Plus 2021 al Baix Empordà, que encara la seva recta final, ha creat 60 contractes per a persones de la comarca, 54 dels quals han estat subvencionats. S'ha prioritzat la contractació de persones majors de 45 anys i, per aquest motiu, el 75% de les persones contractades superen aquesta edat. Alhora, més del 40% de les persones participants són aturades de llarga durada, ens ho explica l'Eugènia Güell.
Amb això es millora les possibilitats d'inserció d'uns col·lectius que sovint troben menys reconeixement al món laboral i dificultats per accedir a alguns llocs de treball, malgrat ser persones totalment vàlides i preparades. El programa, a més, proporciona una formació a mida per acabar de millorar les competències requerides als diversos perfils professionals. Tot i que la majoria de perfils estan relacionats amb l'atenció al client i les tasques administratives, també hi ha empreses diverses amb professions de tot tipus. Així s'ha ocupat llocs de treball com el d'operari de processos de la indústria alimentària, també ajudant de manteniment o de magatzem, i les empreses que han participat incorporen a la seva plantilla una persona al contracte de la qual se subvenciona entre 6 i 9 mesos. La gran majoria de les empreses que han participat han fet contractes indefinits o fixes discontinus, i més del 40% de les empreses seguiran amb el treballador o els treballadors una vegada finalitzi el contracte subvencionat.
El regidor de mobilitat de Palafrugell, Pau Lladó, reconeix que moure's en cotxe a Palafrugell és complicat. Ferran Castelló.
Reconeix que ha rebut queixes per les seves decisions, però també afirma que se l'ha felicitat. Per altra banda, comenta que va formar-se amb experts abans d'ocupar el càrrec i que li ha faltat temps per fer més coses.
De fet, com vaig entrar a l'àrea de mobilitat, me'l vaig aprendre tan seriosament que vaig anar a Barcelona a formar-me. Vaig anar a l'Escola d'Enginyers de Ponts i Camins de Barcelona a formar-me, perquè creia que la meva responsabilitat amb el poble era fer-ho de la millor forma possible i no fer invents en graciosa. Per tant, intentar, doncs, a través dels experts, a través de tècnics, de gent molt entesa i molt viatjada i amb molt de coneixement, doncs, trobar la millor solució possible en cada cas. I he fet tot també com he sabut, i m'ha faltat temps per fer més coses, i segurament alguna cosa més farem en aquests 8 mesos que ens resten.
Pau Lladó també fa balanç del seu mandat com a regidor de mobilitat de l'Ajuntament de Palafrugell. Vuit i 33, seguim el Partit Socialista de Palafrugell. Demana que els impostos municipals del 2023 estiguin marcats per la contenció i la prudència i vol que es busquin fórmules per evitar pujar-los, per facilitar l'activitat econòmica i no castigar les famílies. Carles Martínez.
En una nota de premsa, Juli Fernández explica que el proper ple municipal s'ha d'aprovar la proposta d'ordenances fiscals per l'any que ve, que considera que han de ser excepcionals atesa la situació econòmica també excepcional. En declaracions a Ràdio Palafrugell, el portaveu socialista creu que el govern té alternatives per fer una proposta de contenció d'impostos i taxes. Ara bé, admet que els propers pressupostos estaran marcats per l'increment de les despeses en personals imposades pel govern de l'Estat i per la pujada dels costs de subministraments i serveis.
Entenem, doncs, que l'Ajuntament, el govern, hauria d'intentar, doncs, buscar fórmules que vagin més enllà de la típica proposta de pujar impostos i taxes. Volem recordar que el govern actual ja va pujar impostos l'any passat i, per tant, entenem que en aquest context que hi ha en aquests moments, doncs, el nostre grup està per la línia de la contenció. En cap moment estem parlant de baixada d'impostos, i si cal tocar-ne algun, doncs parlem-ne, però amb la màxima prudència.
Fernández creu que aquest 2022 ja s'està recaptant de manera correcta impostos com l'IBI, sancions, tributs de l'Estat, etc. I recorda que aquest proper any es tindrà més d'un milió d'addicional per al cànon de boies.
Miquel Granados rep una medalla d'honor en el Dia de la Protecció Civil. D'entre les 49 mencions a la contribució per la gestió d'emergències, s'han atorgat dues de les 5 medalles d'honor a gironins. A Granados se li reconeix l'organització de les jornades dinàmiques en emergències del 2017 al 2021, Maria.
A part de premiar el cap de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Platja d'Aro, Miquel Granados, el cap de l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Port de la Selva, Genís Pinart, se li ha reconegut el suport en la gestió de l'incendi forestal de Llançà i Port de la Selva de juliol de 2021. Pinart es va encarregar en solitari de la part logística perquè la resta de voluntaris, que també formen part de l'agrupació de defensa forestal, estaven fent tasques per contenir l'incendi.
I després ja un cop el foc es va escapar, després ja vam començar juntament amb la Guàrdia Municipal a evacuar sobretot el monestir de Sant Pere de Rodes, perquè el foc es dirigia cap allà. Vam evacuar també tota la Serra de Rodes, que el foc com que feia pendent i anava a favor de tramuntana avançava molt ràpidament, per tant nosaltres ja ho coneixíem de l'any 2000. Vam anar ràpidament a evacuar tothom i després en principi hi ha temes de logística.
En referència a aquest reconeixement, el cap de Port de la Selva reconeix que no s'ho esperava.
Però els reconeixements no van acabar aquí, oi?
Les tres medalles honorífiques restants s'entreguen a la Creu Roja de Catalunya per la col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil i Emergències en l'àmbit de sensibilització i en l'atenció a persones afectades en emergències, també a l'Associació de Tècnics de Protecció Civil de Catalunya per la col·laboració amb la Direcció General de Protecció Civil i Emergències i per la tasca de suport als cossos de protecció civil durant la pandèmia de Covid-19 i el responsable de Protecció Civil d'Alcanar, Francesc Xavier Martí, per la gestió i coordinació de la resposta municipal en l'episodi de l'INUNCAT ocasionat pel temporal d'Anna al setembre de 2021, a més de l'atenció a població afectada, la neteja i la recuperació de les zones inundades. També es van entregar diplomes i felicitacions. A més, es va preveure dues mencions honorífiques del Dia de la Protecció Civil 2022 al responsable de Protecció Civil de Vic, Lourdes Rota, i al tècnic de Protecció Civil del Consell Comarcal d'Osona, Albert Trabal.
Fa uns dies es va presentar la ruta d'immersions ecoguiades de la Costa Brava. Aquesta és una manera de descobrir els valors naturals subaquàtics de la nostra zona i aprendre a conservar-los. Per entendre una mica més sobre aquest projecte i presentar aquestes rutes, ens ha visitat el Supermatí, una de les coordinadores d'aquest projecte, Teresa Marquès, i ens explica també la Maria Alsina, que, per cert, avui l'hem fet treballar de valent.
Aquestes immersions ecoguiades formen part de la tercera fase d'un projecte impulsat per l'Associació de Centres Turístics Subaquàtics de la Costa Brava. La intenció és oferir un valor afegit a la immersió i centrar-se en els ecoviatges, tal com explica Teresa Marquès.
Llavors, el primer any vam fer formació pels guies, el segon any vam fer un paquet d'eines de suport, vídeos, materials impresos, etc. I aquest any hem definit aquesta ruta, que no és una ruta per espais físics concret, sinó per eixos d'interès subaquàtic, que són comuns a tota la Costa Brava.
Els 12 eixos ofereixen diverses rutes per descobrir indrets i paisatges subaquàtics que volen descobrir els bussejadors, vida marina, vaixells enfonsats, coralls, entre molts d'altres. A més, Teresa Marquès vol que aquestes visites sota l'aigua es facin des del respecte al medi ambient i buscant la sostenibilitat. Aquestes rutes es van presentar fa pocs dies, però ja s'han començat a fer servir per temes formatius. A més, el projecte està acompanyat per materials complementaris que es poden trobar a la mateixa pàgina web de l'associació. Teresa Marquès reconeix que el pes del busseig a la nostra zona és important i té una llarga trajectòria. A més, és un sector que ajuda a desestacionalitzar el turisme i oferta llocs de treball especialitzats. Marquès reconeix que la Costa Brava és una zona ben conservada a nivell subaquàtic.
I dissabte 22 d'octubre el Cercle Artístic de Palamós celebrarà el seu 40è aniversari i amb aquest objectiu l'entitat organitzarà aquest dia diverses activitats obertes a tot el públic. L'interès és poder commemorar juntament amb la ciutadania aquest destacat aniversari. Per això s'ha previst organitzar diverses activitats que tenen com a eix comú la realització de propostes artístiques gratuïtes i obertes a tothom, Eugènia.
La jornada del dissabte 22 comença amb una sessió de pintura a l'aire lliure que tindrà lloc al matí de 9 a 1 a l'estenedor de les xarxes del port. Els membres de l'entitat aconsellaran els participants en les tècniques i estils de pintura. I tot seguit, a les 2 es durà a terme un dinar al restaurant Cafeteria Mònica, on poden compartir amb totes les persones que ho desitgin un bon àpat de celebració i tertúlia. La jornada commemorativa seguirà la tarda amb propostes artístiques que tindran lloc als locals del Cercle, on s'oferiran tres sessions diferents. A partir de les 4 i fins a 6:15 es durà a terme la primera dedicada a la pintura d'un bodegó. Després, de 5 a 8:15 s'impartiran classes de pintura sobre seda i de 6 a 8:15 també tindrà lloc la sessió de dibuix amb model. Per totes les activitats programades cal que cada participant porti el seu material de dibuix i pintura. Totes les persones que el 22 d'octubre participin d'alguna de les activitats rebran un número per al sorteig d'un quadre que pertany al fons del Cercle Artístic de Palamós.
8:40. I atenció, perquè si sou dels que us agrada fer passar por o passar-ne, l'associació Clau de Volta de Palamós us fa un petit regal de Halloween. Us ho expliquem, us ho desenvolupem una miqueta més. Està preparant un passatge del terror al municipi sota el tema de la maledicció de les bruixes i busca gent que vulgui col·laborar com a actors, figurants o maquillant. Si teniu algun dubte, us ho expliquem una mica millor.
El dia de l'experiència serà el 30 d'octubre de 8 a 11 de la nit al carrer d'Aiguamoix de Sant Joan. Clau de Volta és una associació cultural creada fa 2 anys i els seus integrants provenen d'àmbits diversos com el patrimoni, la història, la música, l'ensenyament, l'arqueologia o l'art. El seu objectiu és preservar el patrimoni material i immaterial local de Palamós i promoure el foment de les arts i generar activitat cultural en el municipi més enllà dels formats ja existents.
Moltes gràcies, Eugènia.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
I pel que fa als esports, hem de celebrar el primer triomf del Palamós, que va guanyar per 2-0 i abandona la cua de la classificació de primera catalana, perdoneu. El Degà comença la recuperació després de les 2 derrotes en les 2 primeres jornades. Fins ara, el Palamós era l'únic equip del seu grup que no tenia cap punt i gràcies a la victòria davant del Mollet per 2-0 deixa de ser cué, ens ho explica en Sergi Villena.
En el partit jugat al Municipal de Palamós, les coses es posaven de cara per als locals ben aviat. En el minut 2, Antequera avançava els blau i grocs i als 38 minuts de la primera part, Xevi Germán feia el segon. A la represa, el Palamós tindria ocasions per ampliar el marcador, però no aconseguiria marcar cap més gol. Gràcies a aquests 3 punts, els baixempordanesos ja no són coers i la setmana vinent visitaran el camp del Torelló, que com ells també suma 3 punts.
I important també, important victòria del Calonge a la segona catalana. Recordem que l'equip s'estrena en aquesta categoria i de moment porta un bon balanç. L'equip Calongis va desfer del Blanes per 2-0 també i d'aquesta manera ja suma 10 punts i comparteix posicions capdavanteres a segona catalana amb el quart i el Calaguidó. Sergi.
Un gol de Pajares als 13 minuts i un altre de Brian Álvarez als 90 van permetre als baixempordanesos endur-se els 3 punts contra el Blanes. En la propera jornada, la Unió Esportiva Calonge visitarà el camp del Malgrat, que aquesta setmana va perdre davant del Tossa i que actualment té 7 punts.
Doncs celebrem des d'aquí aquesta victòria del Calonge, que a més es manté en posicions capdavanteres en l'any que s'estrena en aquesta segona catalana. Sense deixar el futbol, el Girona salva un punt en el temps de descompte. I és que els gironins van poder esgarrapar un empat davant del Cádiz gràcies a un gol d'Estuani en el temps afegit, de fet en l'últim minut, i de penal, Sergi.
La primera part va ser força plana, amb un Girona que controlava el joc però que no generava perill. A l'inici del segon temps, Àlex Fernández va aprofitar una indecisió en defensa del Girona per adelantar els gaditans. El gol visitant va provocar uns minuts de desconcert, però poc després el Girona va reaccionar i va tancar el seu contrincant a l'àrea. A base d'insistència, Vallejo va forçar un penal en un intent de rematada i la pena màxima va permetre a Estuani fer l'1-1 en el minut 102 per sumar un punt. Cal destacar que amb aquest penal transformat, l'uruguaià n'acumula 17 de consecutius i estableix un nou rècord a primera divisió. El Girona jugarà dijous que ve contra l'Almeria i intentarà fer bo el punt obtingut contra el Cádiz.
I ara que canviem d'esport... Disculpeu, ara canviem d'esport i parlem de bàsquet. El sol gironès Bisbal Bàsquet va caure ahir en un final d'infart al Ramon Sitjar davant del Bàsquet Girona B per un ajustat 77-75, Sergi.
Els bisbalencs van tenir opcions fins al darrer segon amb un llançament exterior d'Isaac Valera que, si hagués entrat, els hagués donat el triomf. Suposa, doncs, la primera derrota dels de Carles Rofes, però val a dir que l'equip va lluitar fins a l'últim sospir.
I nova derrota del Bàsquet Girona. L'equip d'Aito García Reneses va ja acumular 4 partits perduts i la situació comença a ser preocupant. L'Unicaja va aprofitar els dubtes dels gironins i es va imposar per 59-73 en el partit disputat a Fontejau, Sergi.
Si bé en la majoria de fases el maig va estar igualat, els malaguenys es van endur una victòria àmplia que deixa el conjunt gironí amb 0 victòries en 4 partits d'ACB jugats. En la propera jornada, el Bàsquet Girona visitarà la pista del Betis.
Doncs veurem si el Bàsquet Girona comença a aixecar cap a la pista del Betis. Recordem que és debutant en l'ACB i ha perdut els 4 primers partits. És cert que ho ha fet davant de rivals força, de força entitat, com pot ser Tenerife o el mateix Real Madrid, però començarà a tocar aixecar cap. Canviem ara d'equip, canviem de club. L'Uni Girona guanya l'Encino amb solvència. Les gironines es van imposar al conjunt gallec per un clar 75-54 i sumen la segona victòria a la Lliga Femenina Endesa, Sergi.
L'Encino de Lugo es presentava a Fontejau com un dels conjunts revelació de la temporada, especialment després de vèncer el Perfumeries Avenida la setmana passada. Però les jugadores entrenades per Bernat Canut van dur a terme un partit molt complet i van aconseguir un triomf merescut. La victòria reforçarà la moral de l'equip davant del repte de la setmana vinent, en què les gironines han de remuntar 12 punts contra el Villeneuve en la tornada del partit d'Eurolliga.
I acabem amb tennis, amb la derrota de Paula Badosa a segona ronda del torneig de San Diego. Badosa baixa fins a la 9a posició al rànquing mundial i es complica molt poder disputar les WTA Finals, on competiran les 8 millors jugadores de la temporada, Sergi.
La de Bagú ocupa actualment la 12a plaça en la classificació de l'any i la seva darrera opció passa pel Masters 1000 de Guadalajara, a Mèxic, de la setmana vinent.
8:48, una petita pausa i tornem de seguida.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
Tells you so. started singing, bye, bye, Miss America, bye. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this will be the day that I die. This will be the day that I die.
I avui, per acabar el supermatí, el primer supermatí de la setmana, avui dilluns 17 d'octubre, volem parlar-vos una mica del Palau Solterra. El Palau Solterra és el Museu de Fotografia Contemporània Nacional i Internacional de la Fundació Vilacases i està situat a Torroella de Montgrí. De ben segur que ens ho podrà explicar molt millor l'Àlex Susana, director artístic de la Fundació Vilacases, i que ara mateix tenim a l'altra banda del telèfon. Àlex Susana, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com esteu? Com comença la setmana?
Bé, comença molt bé, entre altres coses, perquè per nosaltres és una setmana presentem els mitjans i dels espais Volart de Barcelona. Una dedicada a celebrar el centenari de Proust, de l'obra que és un títol extraordinari, i l'altra és un pensa molt singular, que és l'arquitecte, assagista i dissenyador dels Tusquets.
Àlex, perdona que talli en directe, és que se'ns està tallant una mica el telèfon. No sé si tens poca cobertura allà on estàs. Perdona que ho provem així en directe, i sobretot els oients, perdoneu. No sé si et podries moure una mica, si podries agafar cobertura, perquè se'ns ha tallat la informació precisament en el moment que segurament ens interessa més.
Sent millor?
Provem-ho. Ens explicaves que aquesta setmana és...
No, que... per res significatiu.
Se'ns ha tallat. Se'ns està tallant, Àlex. Tornem a provar.
Sí. A veure si des d'aquí...
Des d'aquí sembla que se sent millor, sí. Se'l sent millor.
D'acord. Doncs explicava que aquesta és una setmana especial per veurem les dues pròximes exposicions dels espais Volart. Una dedicada a celebrar el centenari de Marcel Proust a través de l'obra del pintor català Lluís Marsans, i una altra d'antològica dedicada a mostrar per primera vegada tota l'obra pictòrica de l'arquitecte, dissenyador i assagista Òscar Tusquets.
Doncs
són les dues exposicions que inaugurem a Barcelona aquesta setmana.
Semblen molt interessants. Després si vol intentarem desenvolupar-ho, però ens pot fer 5 cèntims també, centrant-nos en el Museu de Fotografia Contemporània, el Palau Solterra, sí. Que és el museu que tenim a la nostra comarca, que tenim a Torroella de Montgrí. Actualment acull al voltant de 200 fotografies exposades, artistes de diverses parts del món. És així, senyor
sí,
Susana?
Sí. A veure, aquesta és una col·lecció molt singular, en la mesura que, a diferència del fons nostre de pintura i d'escultura, no és només català, sinó que està oberta a nivell internacional. Jo crec que és una de les més bones col·leccions de fotografia de tot l'estat espanyol, de vora 2.000 fotografies. D'aquestes, a la col·lecció permanent en mostrem unes 250. I després, evidentment, hi ha les exposicions temporals. I aquest estiu, fins a finals de novembre, tenim una exposició que, a parer meu, em sembla de les més bones que hem fet aquests últims temps, que és una dedicada a l'obra d'en Jordi Esteve, que d'altra banda és una persona que viu a l'Empordà des de fa molts anys.
Ens podries fer 5 cèntims d'aquesta exposició?
A tots aquells que no l'hagin vista, jo els la recomano moltíssim. Fins i tot recomanaria primer veure l'exposició i després llegir les seves memòries a l'Impulso Nòmada, perquè en el fons l'exposició reflecteix la seva passió pels viatges i sobretot per una mena de viatge especial que el posava en contacte amb mons, amb civilitzacions, amb territoris on s'hi produïen unes experiències i on es vivia d'una manera que estava a punt de desaparèixer. I això és el que en Jordi Esteve aconsegueix captar en les seves fotografies. El món, per exemple, dels oasis d'Egipte, o el món, per exemple, de la illa de Socotra del Iemen. Són, insisteixo, fotografies tocades per una mena d'aura, perquè ens posen en contacte amb mons que estaven a punt de desaparèixer sense que el propi fotògraf en fos del tot conscient.
Doncs ho podrem anar a visitar fins al 27 de novembre, si no m'equivoco. Estava mirant la informació a la vostra pàgina web. Fins i tot ho tindrem dissabtes i diumenges i festius. Podeu consultar fundaciovilacases.com els horaris. Alguna activitat més que haguem destacat de la Fundació Vilacases? De manera que siguis molt breu, perdona, perquè hem anat amb el tall de connexió aquest, hem anat una mica tard, però ens queda mig minutet.
Sí, nosaltres, a veure, jo recomanaria tant aquesta exposició d'en Jordi Esteve com la que presentem a Can Màrio a Palafrugell, d'en Subiracs, que és la primera gran exposició que se li dedica en aquests últims 25 anys i està centrada en el que sens dubte és la seva millor etapa, que és l'etapa en què ell abandona l'expressionisme i es converteix en un escultor abstracte. Crec que per a tothom pot ser un motiu per descobrir o redescobrir l'obra del qui va ser, sens dubte, l'escultor català més important de la segona meitat del segle XX.
Doncs queda feta la recomanació. Moltíssimes gràcies, Àlex Susana, director artístic de la Fundació Vilacases, i que passi un molt bon dia i molt bona setmana.
Igualment.
Adéu-siau.
Igualment a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Dilluns marcat per la presència de forces intervals de núvols, algunes boires o bancs de núvols baixos i elevada humitat. La temperatura és alta per l'època de l'any, amb una mínima entre els 16 i 19 graus i una màxima de 26 graus. No es descarta alguna gota entre matí i migdia de produir-se en forma de pluja de fang. La temperatura anòmalament elevada es mantindrà aquesta setmana i demà serà una nova jornada amb forces